Bon dia, Penedès. Són les 9 i 6 minuts. Molt bon dia, us parla Laia Paretes. Comencem el Penedès en xarxa d'aquest dimecres 2 de juny del 2021. Tenim per davant 3 hores que volem compartir amb vosaltres i que estem convençuts que us ho passareu la mar de bé. Les hem preparat a fons des de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domeny Ràdio i Ràdio Vilafranca. Així anirà aquest matí de dimecres. Començarem d'aquí uns instants amb la secció Déus meus. Ens parlarà concretament la Marina Mestres, voldríem dir, del final del cicle i del possible retorn a la vida. A 2:15 del matí ens acompanyarà la jove bisbalenca Elisabet Català, ambaixadora de l'ONU per a Espanya i actriu i model catalana, que participarà al Festival de Canes el pròxim mes de juliol. A les 10:06 parlarem amb l'alcalde d'Olèrdola, Lucas Ramírez, sobre un acte del món local en defensa de la gestió pública de l'aigua que va convocar l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública aquest dilluns a Terrassa, i on hi han assistit 6 municipis de l'Alt Penedès. A 2:15 del matí serà el torn de la tertúlia amb la nostra gent gran. Parlarem d'enoturisme amb la Fina Milà, la Natàlia Navarro, la Pepita Miralles i el Josep Castellví. A les 11, tot encetant la tercera hora d'aquest dimecres, tenim una cita amb Vinzeum. Farem un repàs general de les activitats i les grans reserves del MOS Festival amb el Jordi Ribas, coordinador d'activitats de Vinzeum, i la Mònica Jordan, programadora del MOS Festival. A 11:45 obrirem l'agenda al detall. Us explicarem, d'una banda, que els pròxims dies, 11 i 12 de juny, tindrà lloc la Transversal 21, les quartes jornades de literatura a l'Emeridien RA. En parlarem amb l'organitzador, José Luis Espina. I també comentarem els detalls de la Festa de la Filoxera de Sant Sadurní amb en Pitu Rojano i el Xavi Roig. Així transcorrerà aquest matí de dimecres, que encetem ara i que finalitza a les 12 i que compta amb un marcatge exhaustiu de l'actualitat perquè estigueu ben informades i informats. Hem començat ja amb aquest primer butlletí a les 9 i repetirem amb la informació nacional i internacional a les 10, a les 11 i a les 12 quan acabem. I entremig us explicarem l'actualitat i les notícies de casa nostra de quilòmetre zero. Allò que passa a l'Alt Baix Penedès en 3 cites: la primera a 9:15, la segona a 10:15 i la tercera i darrera a 11:15. Esteu preparades? Esteu a punt? Doncs som-hi. Comencem el Penedès en xarxa. Benvinguts.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Comencem el programa d'avui amb una secció que ens acompanya un cop al mes. Es tracta dels Déus meus. Com la temporada del programa està arribant al seu final, avui la Marina precisament ens vol parlar de finals, de final de cicle i del possible retorn a la vida. Ens parlarà de la resurrecció. Anem fins als estudis de Canal 20 Ràdio, on hi tenim el Raimon de Cara i la Marina Mestres. Bon dia a tots dos.
Molt bon dia, Laia, així és. Tenim a la Marina Mestres, la conductora, la que ens guia per aquestes històries de mitologia a la secció Déus meus. Bon dia, Marina.
Hola, bon dia.
Ho apuntava la Laia, final de cicle, avui ens vols parlar d'aquest concepte.
Sí, de quan tot s'acaba, però mai s'acaba del tot, per fer una mica de joc de paraules, perquè és veritat que en la mitologia hi ha final, hi ha la mort, està molt present, la manera com morim, però també la manera com ens purguem i com tenim la possibilitat de renéixer en formes diverses.
Un canvi d'etapa.
Exacte, i de fet parlem d'això perquè estem a juny ja, sembla que no, estem a les portes de l'estiu i per tant s'acaba la temporada dels déus meus i bé, el proper dia serà l'últim, farem alguna cosa especial per una mica recapitular tota la trajectòria des de principis. El juliol serà una sessió especial, ja us ho avanço.
Segurament ho has tingut complicat a l'hora de seleccionar històries de mitologies que parlin d'aquest concepte, perquè deuen d'haver moltíssims
relats. Exacte, i de fet moltes les hem tractat. Mm-hmm. Clar, hem parlat de Persèfone, no sé si us en recordeu, que va menjar uns grans de magrana i aleshores aquests grans eren els mesos que obligatòriament havia de passar a l'inframont, amb Hades, això en la mitologia grega. Ells estaven enamorats i, per tant, és aquesta obligatorietat consentida, de fet, de dir, sí, vull estar amb tu aquests mesos, però em veig també en l'obligació d'estar al costat de la meva mare, perquè si no el món se'n va a la merda, literalment, no? Perquè recordeu que la seva mare, doncs clar, era responsable de la vegetació i de que la humanitat prosperés a partir dels recursos de la Terra. Si la Terra moria i s'assecava, la humanitat se n'anava a Norris. Per tant, si la seva mare plorava el seu dol per no tenir-la al seu costat, doncs clar, tot es moria. Per això tenim la primavera, l'estiu, el principi de tardor i també la segona etapa de la tardor, l'hivern i la primera de la primavera, que és quan Persèfone està a l'inframont amb el seu estimat Hades. D'acord? La llum ve quan està amb la seva mare, la foscor arriba quan ella viu el seu amor en la foscor amb el seu amant. Això ho hem comentat, de fet, això i l'equilibri entre la bondat i la maldat de la balança d'Egipte. Quan tu mors i posen el teu cor en una balança, si resulta que pesa més el cantó fosc, doncs aleshores el teu cor és devorat o estàs condemnat a fer treballs forçats, excepcionalment. I si no, te'n vas al paradís dels egipcis, que quin és, si no el mateix Egipte? És a dir, tampoc coneixien tant de món i allò millor que ells concebien a la vida era la seva pròpia terra.
El seu univers.
Per tant, clar, tu te'n vas al paradís, que és el mateix Egipte, però eternament, estàs allà tranquil·lament vivint la vida després de la mort. Així que sí, clar que ho havíem tocat. Però a banda de les grans mitologies, també n'hi ha de més petitones, de més desconegudes, ubicades potser a Llatinoamèrica, ubicades també a l'Àfrica i que ens regalen petits tresors. I aquests són els que volem tocar. Per exemple, la cultura iorba a Nigèria. D'acord, diuen que el Déu Suprem, sempre hi ha un Déu Suprem, sempre hi ha un iniciador de tot. Doncs bé, aquest Déu Suprem té dos fills, Shango i Shapona. Doncs bé, Shapona és la primera i se li encarrega la gestió de la terra. Shango és el segon i se li encarrega la gestió del cel. Ja tenim dos delegats, com a la classe. Doncs bé, es comenta que Shapona, la delegada de la terra, és la causant també dels fruits que ens dona la terra i dels quals ens alimentem els humans. Per tant, ella és responsable del gra. El gra en formes diverses, no? El gra de blat, el gra de... Vaja, de mil i una coses. Totes les beines tenen gra, no? També, doncs, fi, és això. Què passa? Que quan els humans no ens comportaven prou bé o teníem pensaments impurs que ja existien en aquell moment, no? És una mica com que malobraves de fet o de pensament, també creixien grans a la teva pell. Els grans que eren relacionats amb malalties, com la varicela, per exemple. I aquests grans, qui els provocava? Shapona.
Una explicació màgica, un fet natural.
Clar, que era l'encarregada de generar el gra a la terra, tu t'alimentaves d'aquest gra i si et portaves malament, ella també generava el gra en la teva pròpia pell. Però en lloc de ser un gra benigne que alimenta, és un gra que et consumeix i que et mata. Per tant, una mateixa deïtat és responsable de la vida i és responsable de la mort a partir d'un mateix fet, la generació del gra. No? El gra entès com a bé i com a mal, també. Per tant, tot està molt lligat. La vida i la mort sempre estan molt lligades en una mena de cicle. Això és un pensament de Nigèria, però ens podem trobar, per exemple, a la mitologia Igbo, Ala. Ala és una deessa de la fertilitat que governa l'inframont. Fixa't tu, tornem a estar-hi, eh?
De la mitologia Igbo.
Igbo, sí. Doncs aquesta deessa de la fertilitat, que és la fertilitat? És generar vida, és que tot sorgeixi. I on regna? A l'inframont. Ja sabem que l'inframont és la foscor i és on hi ha la mort i el repòs o la tortura, depenent de la mitologia, és un lloc de repòs o un lloc de tortura eterna. Per tant, tornem a estar la vida i la mort. Com és representada Ala? Amb un nen en braços? Vida. D'acord? Un nen és vida. I al mateix temps, què es diu? Que els morts viuen al seu pit. Compte, eh? O sigui, parlem de pit, parlem de mama. La mama que dona vida, que alleta, d'on traiem la llet que nodreix aquest nen que té en braços, doncs la mateixa mama està plena de les ànimes que han mort. Per tant, és com la mateixa mort genera vida, germina en vida, és un cicle perfecte. És curiós, molt curiós pensar que el pit hi ha la mort, però és una mort que no és una mort maligna, sinó és una mort que et reconverteix com el motor, no? És com l'aliment de la vida al mateix temps. Doncs bé, sí, això passa en la mitologia Igbo. Però vaja, ens en podem anar amb els xeroquis, que són més coneguts, no? En moltes pel·lícules hem vist de les tribus xeroquis, ens els imaginem amb plomes.
Sí, a vegades una caricatura, eh?
Una caricatura, però sí que...
Molt eurocèntrica.
Sí, sí, home, i tant, tu diràs, des del punt de vista d'aquí, els indius dolents, que després en moltes pel·lícules ens els han reconvertit en gent sàvia, i va més per aquí, no? Els indis xeroquis, igual que moltes cultures índies indígenes d'Amèrica, són cultures molt sàvies, sobretot quan a natura, quan a herbes, a maneres de guarir, parlem de xamans, parlem de tota aquesta gent que hi entenien un munt. I que, bé, per no passar per un sedar científic, molts cops se'ls ha denostat i se'ls ha apartat, però que ara és quan estem recuperant tot això, no?, també.
Aquí, amb les remeieres.
Per exemple, el remeiart que el tenim a tocar, no?, doncs la cultura remeiera veu molt de tot això. Les nostres àvies guarien molt d'aquesta manera, no?, sense tanta química. Doncs bé, la tribu Cherokee ens comenta des de la seva visió que inicialment els humans convivíem amb les plantes i els animals. Fins aquí no hi ha massa secret, eh? Ens ho podem imaginar, que tenim humans, que tenim plantes i que tenim animals. Què passa? Que la banda humana es va excedir. Més que excedir, diguéssim que ens vam multiplicar de tal manera que hi va haver un allau d'humans i d'humanitat que una mica s'ho carregava tot. Aquesta idea de l'inici de la destrucció. En lloc de viure en equilibri i en pau i en respecte, els humans van abusar dels recursos que tenien. I quan parlem de recursos, parlem, remuntant-nos a tants anys enrere, animals, pròpiament, no? Potser mataven excessivament animals. Clar, els animals es van veure... com t'ho diríem, apretats, no? Es van veure maltractats, van tenir por d'aquests humans. Els humans acabaran amb nosaltres, què hem de fer? Es van reunir i van fer tota una colla de pensaments i van tenir unes idees estupendes per ells, no tant pels humans. És la rebel·lió dels animals. Que inicialment diuen els xeroquis que tothom parlava, eh? Les plantes parlaven, els animals parlaven, els humans parlaven, tots tenien com capacitats bastant per igual, formes diferents, però les mateixes capacitats. I els animals parlant entre ells tots, eh? Ens hem d'imaginar ocellets i guepards i de tot, comentant la jugada, i van quedar que, bé, que se rebel·larien i que farien mal als humans, que generarien tota una sèrie de malalties que afectarien directament els humans. Per què? Per tornar a l'equilibri inicial. És a dir, si ells ens maten a nosaltres, nosaltres tenim també el poder i la legitimitat de carregar-nos els humans. Molt bé, comença i també sembla que les plagues dels animals, de les que llencen, són bastant abrasives pels humans. Llavors les plantes que estaven allà al mig han de prendre partit. Aquí ajudem, no? Aquí donem el favor als animals o als humans. I fan un gran sacrifici les plantes i és en favor dels humans. Per tant, sempre els hem d'estar agraïts a les plantes. Per què? Perquè elles decideixen donar la seva vida per guarir els humans. Per tant, aquest aspecte de remei, no? Aquesta capacitat de guarir de les plantes, l'hem de, com t'ho diria, no? hem de donar les gràcies a les plantes, perquè abans sembla ser que no es podien collir, que no, eren nens que estaven al marge de poder ser utilitzats, no? Tenien prou vida per elles mateixes com per defensar-se, i en canvi aquí no. Aquí cedeixen tot el seu cos i les seves propietats als humans perquè facin amb elles el que creguin convenient i puguin guarir-se d'aquestes malalties que els envien els animals. Per tant, tornem a generar una mena d'equilibri. Sí que hi ha malalties, sí que els humans es carreguen els animals, sí que els animals generen malalties pels humans, però en canvi les plantes poden guarir aquests humans. I els humans, si ho creuen convenient i senten que han fet mal als animals, també poden guarir aquests animals amb les plantes. Per tant, tot queda bastant equilibrat.
I malalties que afecten els humans,
que afecten provinents, els humans,
provinents dels animals.
Provinents dels animals,
exacte. Ens pot sonar.
Ens pot sonar, oi tant, sí, ens pot sonar, sí. El que passa és que avui dia ja no saps si vénen dels animals o les generem els humans cap als animals, llavors ens reboten, no? Allò el rebota i explota perquè escolta, sabem tant que de vegades massa.
Hem destrossat les seves condicions de vida.
Exacte, una mica per aquí. Doncs sí, això és el que ens comenten els xeroquis. I trobem altres cultures, també. Trobem, per exemple, la mama Brigitte, la mama Brigitte, que també és una cultura, crec, ara no me'n recordo ben bé si era de Sud-amèrica o era... Sí, de Sud-amèrica, la mama Brigitte. Ella, aquesta deessa, se'ns presenta com una noia molt jove, diguéssim, com un adolescent, no? Quan ells conceben que hi ha una persona... comença a ser dona perquè potser ja pot tenir fills, però encara és una persona molt, ostres, molt genuïna, molt ingènua, molt pura. Doncs bé, aquest personatge tan pur sí que està casada o està aparellada amb un bon baró, que és el baró Samedi, tot i que no sé si tan bo, perquè es veu que li posava unes banyes tremendes a la mama Brigitte. És a dir, se n'anava amb tothom. I ella, doncs clar, vivia una mica com una ànima en pena. Es diu que camina pel cementiri descalça amb el vestit de núvia i que té cura de que hi hagin creus damunt de totes les làpides, perquè tot també estigui com en pau i tothom estigui protegit. Vetlla pels morts, la mama Brigitte. Per tant, se l'honora molt perquè ella és qui té cura de que tots els morts estiguin bé, estiguin a gust i estiguin protegits. Mama Brigitte resulta que viu aquesta pena de la infidelitat del seu home d'una manera passiva i l'únic que se li ocorre de fer és embenar-se els ulls per no veure tot allò que el seu home fa sense cap mena de pudor al seu voltant amb qui se li posa per davant. Per tant, què tenim aquí? Tenim la mort, que és cega. És a dir, ella és com un simbolisme de la vetlla dels morts o de... Bé, potser és que et crida també cap a aquest cementiri, però amb cura t'acompanya i et vetlla i sap que... Tot i que moriràs, doncs saps que moriràs en bones mans, no? Que hi ha algú que cuidarà de tu. No és una mort entesa com una cosa abrupta, sinó com un acompanyament, un cicle que s'ha de complir. Mama Brigitte t'acompanyarà, però ella escollirà qui vindrà amb ella sense saber de quina condició és, si és home, si és dona, quina edat té. No ho sabrà perquè va amb els ulls embenats. Per tant, és com dir, la mort arriba a tothom per igual, siguis ric, siguis pobre, siguis blanc, siguis negre, tant se val, la mort arribarà. Per tant, aquí tenim també una altra de les icones, no?, que veiem de vegades, que és la mort amb una vena, doncs sí, es materialitza de diverses maneres. I voldria acabar sense perdre l'oportunitat de parlar del Diyu, que és l'infern xinès. Però és un infern molt elaborat, molt, molt, molt elaborat, que fa terror i també de vegades t'arrenca un somriure de carai, la imaginació i la creativitat xinesa per on van. En el Diyu hi acabarà passant gairebé tothom, segons la cultura xinesa, tant se val, perquè pot ser un assassí tremendo i evidentment te'n vas.
T'hagis portat bé malament, sempre acabes allà.
Sempre has pecat una miqueta. Llavors, com que sempre has fet alguna cosa fora de lloc, bo que et toca passar pel tillú.
Ni que sigui una estoneta.
Clar, se'n salven quatre gats comptats. Has de ser molt pur, molt pur, molt pur, per no haver pecat mai. Perquè només mentir la teva dona, un dia que li dius arribaré a les 6 i arribes a les 7, i suposo que al revés també, les dones als homes, però bueno, ja t'ho he explicat més així a la cultura també. Només cal hagis mentit un dia, te'n vas al dillú. Home, no es poden dir mentides. Per tant, clar, qui no diu mentides mai a la vida, ni que sigui una mentireta petitona. Per tant, te'n vas al dillú. El dillú et rebrà un personatge que farà una mica de repassada, no? Donarà com un carnet d'identitat. Escolta, a partir d'ara tu ja entres per aquí, amb aquest carnet pots anar per tot arreu, pa-pa-pa, això és el dillú, ja t'espavilaràs. Però el dillú no és tan senzill d'organització, sinó que hi ha com una mena de 10 corts o tribunals. Depèn de qui en parla, doncs són corts, són tribunals, alguns són corts, d'altres són tribunals, són gent que et jutja. Hi ha com una mena d'éssers que tenen aquesta potestat de jutjar i de torturar, i de dir, doncs, fins aquí la teva tortura, ja n'hi ha prou, passes un altre cort a un altre tipus de tortura, o bé no, ja estàs llest per una reencarnació. Aquests qui et jutgen i qui valoren quin és el càstig oportú per tu, doncs són aquesta mena de governants. Per posar noms a aquestes corts i aquests tribunals, perquè no anomenarem les tortures, perquè, escolta, són tan extremes que potser aquesta hora del matí el que fem llets ens queda una mica travessat. Llavors no caldria. Ho deixem a la imaginació de cadascú. És una mica com, no sé si ho heu vist, ara me'n vaig una mica, però hi ha un escultor italià que ha venut una obra invisible per 15.000 euros, i ell, doncs, aboga la imaginació del comprant, no? Tu tens això cada dia, de fet, l'obra pot ser canviant perquè t'aixeques amb el peu dret o el peu esquerre i ho veus d'una manera o d'una altra, no dins la teva imaginació.
Una obra a l'abast de qualsevol.
Sí, sí.
Bueno, fer molts.
Que l'autor demana unes condicions concretes per col·locar la seva obra invisible i tal, vull dir que, en fi. Doncs seria això, de fet, no? Que cadascú imagini aquestes tortures a la seva manera, perquè segur que la imaginació pot més que la realitat. Ara, sí que anomenarem les corts. La primera és el mirall de la retribució. La segona, l'estanc de la brutícia i l'infern del gel. La tercera, l'infern de la corda negra i la presó del revés. La quarta, el llac de la sang i la terrible tortura de l'abella. La cinc, les 16 estances de la tortura del cor. La 6, la tortura dels crits i els errors administratius. Compte, els errors administratius et condemnen cap aquí, també. El Tribunal 7 és la tortura amb la màquina de picar. I aquí cadascú, si et fan xitxines o si és una abella i és una altra cosa. El 8, l'infern de la sufocació calenta. El 9, la tela de ferro i l'oficina del comerç just i l'oficina dels millors negocis. I la 10, la roda del renaixement. I fins aquí em sembla que ho hem de deixar, oi? Ja se'ns acaba el temps. L'altre dia parlarem de la Meng Po i els seus tests, que és qui fa reencarnar la gent, que pots reencarnar-te en persona o en cuc de seda.
Doncs en prenem nota. Marina Mestres, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres amb aquesta aportació, aquesta excursió de nou amb la secció Déus meus. Fins la propera.
Perfecte, a vosaltres.
Bon dia, són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
A les notícies del Penedès en xarxa repassem l'actualitat penedesenca. Us parla Goretti Martínez. Juan Perro, Carles Benavent i Cecil McLaurin són els caps de cartell d'un Bijaz sense fira, però envia els concerts. Del 30 de juny al 4 de juliol tindrà lloc la 14a edició del Bijaz Vilafranca. Juan Perro, Carles Benavent i Cecil McLaurin són els caps de cartell del festival, que s'adapta a la situació substituint la Fira de Vins per la presència de vi en els concerts. Aquests se celebraran amb aforament reduït i controlat, tant a l'escenari principal de la plaça Jaume I com a l'espai d'Elles i el Jazz al claustre de Sant Francesc. Totes les cadires estaran separades per un mínim de metre i mig i entre cadires hi haurà una tauleta perquè els assistents puguin fer una copa de vi o cava durant l'actuació. Les cadires no estaran numerades i s'ompliran per ordre d'arribada. Els concerts no es podran seguir a peu dret. Sis municipis de l'Alt Penedès participen en l'acte del món local a favor de la gestió pública de l'aigua. Representants de sis ajuntaments de la comarca, la Granada, Olèrdola, Sant Llorenç d'Hortons, Santa Margarida i els Monjos, Vilafranca i Vilobí, han format part dels 40 municipis catalans que aquest dilluns s'han reunit a Terrassa per defensar el model de la gestió directa de l'aigua pública. En l'acte conjunt s'ha denunciat l'estratègia de les empreses privades que són contràries a la gestió directa de l'aigua per part d'empreses municipals. El manifest afirma que s'ha arribat a un punt en què quan un ajuntament pren el camí cap a la remunicipalització de la gestió pública de l'aigua, a més de gestionar els reptes que suposa assumir el servei, es pot trobar que també ha de fer front a les pressions judicials de les empreses privades que ho volen impedir. L'alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos, Imma Ferret, ha intervingut en la trobada, tot destacant que els municipis petits que volen prestar directament el servei d'aigua busquen fórmules mancomunades o consorciades per poder-ho fer de la millor manera, però les operadores privades ho volen fer inviable. La Bisbal del Penedès instal·la diverses càmeres lectores de matrícules a la via pública. La Bisbal ha començat aquest dimarts la instal·lació de diverses càmeres lectores de matrícules a la via pública, una mesura que s'havia anunciat per principis d'aquest 2021, però que finalment s'ha retardat fins aquest mes de juny. En la primera fase es posaran quatre càmeres a quatre accessos a nuclis dels municipis, com són el Priorat de la Bisbal, les dues entrades a la Miralba i a Can Gordell. De cara al 2022, es preveu instal·lar dues càmeres més, una altra a Can Gordell i una a l'Esplai del Penedès. Són equips que funcionaran les 24 hores del dia. Les dades que es captin aniran directes a la Direcció General de la Policia perquè les gestionin els Mossos d'Esquadra i el consistori no hi tindrà accés. L'objectiu de la mesura és garantir la seguretat pública al municipi, procurar la utilització pacífica de les vies i espais públics i assegurar la convivència ciutadana segons el consistori. I acabem explicant-vos que Bruno Colomer, director tècnic de Codorniu, ha estat escollit millor enòleg d'escumosos als Premis Bacus 2021. Colomer és el responsable d'enologia del celler Codorniu des de 2008. És un apassionat de les dades i de la supervisió de totes les fases de la producció, des que el raïm creix a la vinya fins que les ampolles surten dels cellers. Nascut a Sant Cugat del Vallès, Colomer és llicenciat en enginyeria agrònoma per la Universitat Politècnica de Catalunya i va completar la seva formació amb el Diplom Nacional d'Oenologia a la Universitat de la Borgonya. L'any 1996 va començar a treballar a Montferran, on va ser cap d'enologia de caves. Des de 2006 fins a 2008 va ser director tècnic a Heretat Mestinell, des d'on va arribar a Codorniu.
Penedès en xarxa. Des d'Olèrdola, la ràdio del Penedès. Canal
27.0 FM.
Passen 7 minuts de 2:15 del matí.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Ara és el moment de parlar d'actualitat i la primera d'avui passa per una joveneta de la Bisbal del Penedès que serà ambaixadora de l'ONU a Nova York l'any vinent. I per això marxem fins als estudis de Domeny Ràdio, on ja tenim a punt la nostra companya Lourdes Meroño. Bon dia, Lourdes.
Molt bon dia, Laia. Doncs avui, a la secció d'actualitat del PNC en xarxa, com bé dius, tenim el plaer de comptar amb una bisbalenca, actriu, model i ambaixadora de l'ONU. Però us haig de dir una coseta. Només té 10 anys i us asseguro que flipareu. Molt bon dia. Elisabet, com estàs?
Hola, bon dia.
Ho he dit bé tot, no?
Sí.
10 anys.
Sí.
Mare meva, què els agafés. Ara mateix parlo com una iaia, eh? Soc conscient. Elisabet, ambaixadora de l'ONU, després entrarem en matèria d'això de model, d'actriu infantil, de cants, perquè és, a més, una novetat, una primícia que ens has donat abans d'entrar en directe avui. Però com sorgeix ser ambaixadora de l'ONU? Perquè sembla molt gran i, a més, l'any vinent aniràs cap a Nova York.
Sí, doncs és una història una mica llarga i, bueno, tot comença amb un noi que em parla per Instagram dient-me que si jo voldria sortir a la seva revista online. Llavors jo li vaig dir que sí, que encantada, em van fer una mini entrevista i em va ficar a la seva revista online. Llavors Maestro Kit, que és una empresa, em va veure i va dir que si volia participar en uns dibuixos que ells fan per aquells dibuixos de nens que fan, pues és roba i vestits i això, per famosos o per fer-ho a la vida real, amb tela. Uh-huh. Llavors, jo vaig dir que sí, que encantada, i vaig fer dibuixos i això, i Olga Iff és l'empresària de Maestro Kit. Llavors em va dir que li faltava una nena espanyola per ser representant del canvi climàtic. Llavors jo vaig dir, bueno, pues vaig a fer un vídeo així per com un càsting, no? A veure si tenim sort i ens agafen. Llavors vaig fer un vídeo que era en anglès, que m'ho van donar els dos dies i m'ho tenia que aprendre en anglès, que això va ser una mica difícil, però bueno, m'ho vaig aprendre. I vaig fer el vídeo, el vaig enviar i al cap de dos dies, tres, em van dir que era representant d'Espanya.
Uau!
Sí.
Tot molt normal, és a dir, a mi per Instagram em contacten així, el més normal del món. Clar, m'imagino també que ser ambaixadora de l'ONU és una responsabilitat molt gran per tu, no?
Sí, la veritat és que sí, perquè no és una cosa que et diguin dia a dia, és una cosa molt gran que et durarà per tota la vida, no? És un record immens.
Clar, i a més, a mi em consta que tu ets una gran lluitadora pel canvi climàtic.
Sí, bueno, jo intento lluitar el més possible fins que en un futur pugui millorar tota la situació.
Quins són els granets de sorra que poses per teva? Clar, m'imagino que els teus pares també els hi tindràs marcats, no?, en aquest aspecte.
Sí. Jo el que intento fer per ajudar és reciclar i comprar més roba sostenible, que és roba feta amb cotó orgànic, i això que no s'utilitza tanta aigua, ni tractats d'animals, ni res. Perquè et diré una cosa que a mi em va sorprendre molt, però per uns texans es gasten més de 10.000 litres d'aigua, només per uns texans.
Què dius?
Sí.
Tanta aigua?
Sí, és un munt.
I amb la roba sostenible que compres, els texans, per exemple, quanta aigua porten, si són sostenibles?
No porten tanta, però no sé quanta porten.
Ara t'he posat en un compromís. I el tema del reciclatge, m'imagino també que hi fiques molta canya.
Sí, a casa meva reciclem amb cubos de brossa i això, i tot el meu poble també té cubos de brossa, i jo cada cop que veig recollides pel bosc i això, doncs m'hi apunto, i ara dintre de poc farem una recollida amb la marca Decathlon per un bosc d'aquí del Mediterrani.
El plugin de tota la vida, no?, que es diu ara en anglès, el plugin, que és anar a recollir,
sí,
doncs, totes aquelles deixalles que l'ésser humà, que és una mica guarrete, anem així, a dir-ho així, doncs es deixa pels boscos en comptes de, ja que vas a disfrutar i a gaudir del bosc, doncs emporta tant les escombraries amb tu que s'hauria de fer. I així que Decathlon t'ha agafat també per tal de fer aquesta acció.
Bueno, no és agafar, és com apuntar-t'hi. És una acció que tu fas mateix.
Escolta, jo com que sóc de l'època una mica més antiga que tu, que sóc de l'EGB, ara estàs amb 10 anys, fas... què fas exactament? Què curses?
Cinquè.
Cinquè de primària.
Sí.
És que començo ja a liar-me amb el tema de l'ESO. I què més t'agrada estudiar? Què és el que més t'agrada estudiar?
Matemàtiques.
Matemàtiques.
Sí.
Claro, el més normal del món.
Sí.
És a dir, que a sobre se't donen bé les matemàtiques.
Sí.
I treus bones notes.
Sí.
M'han dit, m'han xivat que ets bona estudiant.
Sí.
I a més fas alguna cosa d'esport, no?
Sí, faig bàsquet.
Però antigament no feies bàsquet.
No, antigament feia gimnàsia rítmica.
Què va passar?
Doncs que gimnàsia rítmica era molt estricta, eren moltes hores a la setmana i a mi m'agradava molt, però jo vaig començar cinquè i ja vaig dir, és que són molts deures, molts controls, vull treure molt bones notes, no? No vull seguir de treure bones notes, no? Llavors vaig dir, pues mira, em desapunto de rítmica i a veure si trobo algun esport que em pot agradar més. A més, ja portava més de 5 anys o 5 anys fent gimnàsia rítmica i volia provar coses noves. Llavors, pues, el meu cosí i el meu germà fan bàsquet i jo sempre, quan fèiem els dinars familiars i això, teníem una canasta i pues, anàvem a jugar i llavors a mi m'agradava molt. I em vaig decidir per provar algunes classes de bàsquet i em van agradar i m'hi vaig apuntar.
I què tal se't dona a l'hora de fer competicions?
Pues molt bé, perquè sóc alta, llavors això em facilita més i pues m'agrada molt fer bàsquet, m'ho passo molt bé i no hi ha tantes hores, són 2 dies a la setmana, llavors pues puc estudiar més pels controls i això.
Oients, us haig de dir que té la mateixa alçada que jo. És a dir, jo me deixo 63 i l'Elisabet me deixa exactament la mateixa que jo. O ella és molt alta per l'edat que té, o jo sóc molt baixa per l'edat que tinc. No ho tinc gaire clar. Tu què creus, Elisabet?
Que jo sóc molt alta.
Gràcies. Tu sí que sabes. Escolta, i bromes a banda, clar, hem de dir que amb 10 anys ets actriu, ets model, fa un parell d'anys vas guanyar el premi a millor actriu jove al Festival FAF, no sé si ho he dit bé, perquè el meu anglès és una mica depriment, però... clar, si fa 2 anys d'això tenies 8 anys, ser reconeguda com a millor actriu, jo no sé si ets conscient de tot el que estàs aconseguint sent tan joveneta.
Ja, jo quan era petita pensava que era com una medalla normal i això no m'ho prenia tan en sèrio. Però ara que ja m'he anat fent més gran entre cometes, pues ja he pogut veure que si és una cosa que nens de la meva classe ho veuen super al·lucinant, és com si tu surts per Disney Channel.
Clar.
Que, bum, és la canya. Pues per mi això no ho veia conscient i era, pues... com res, saps? Però jo només en fer curtmetratges ja em notava important i això.
Si tot notaves important, no vull saber els de la classe què et deien.
Pues no sé, em deien que feia, que si havia sortit en pel·lícules. És el primer que em pregunten. Quan jo dic que sóc actriu, em diu, sales per Netflix? Jo, ai, com
no.
Que si surto per Netflix és una cosa una mica difícil i que costa d'aconseguir, però bueno. I bueno, sempre em pregunten, ha sortit per sèries, per pel·lícules? I dic, a veure, no, però he sortit anuncis, he sortit a curtmetratges i això, que no tots es poden veure, perquè amb el curtmetratge que jo vaig guanyar el premi, doncs jo el vaig veure aquest any, perquè era per major de 18 anys, és a dir, feia una miqueta de... No feia por, però és com una miqueta així com... Que feia una miqueta de por, però bueno, no sé. Llavors jo l'he vist aquest any, i és tan privat, és a dir, que encara no el pot veure ningú. Només les persones que veuen el concurs i això, però ningú més. O que els ensenya la meva mare.
Clar, òbviament en algun moment la teva mare és present aquí als estudis. De moment no la farem entrar, perquè jo crec que ella ja té prou xarrameca com que per entri sa mare. Clar, just abans d'entrar en directe, m'has comentat que anaves al Festival de Cannes.
Sí. Sí, ha sigut una notícia molt recent que m'he sorprès molt, Però bueno, resulta que jo, com sóc ambaixadora d'Espanya i això, doncs la Olga Iv volia que algunes de les representants anessin a un festival de Cants per portar roba que ella fa. Llavors jo desfilaré allí i un dels jefes, diguéssim, o directors d'aquell festival, pues em va dir que si volia fer un discurs perquè se'm reconegués més. Llavors jo vaig dir que sí, i ara em tinc que aprendre un discurs en anglès. Però bueno, jo encantada, perquè la veritat que desfilar en un lloc on hi ha tants famosos és molt... pum.
Ja tens acompanyant o em puc apuntar?
Bueno, de moment aniran els meus pares i el meu germà.
I no em poden adoptar?
Si volen ell.
Home, no estaria malament, després en parlem, parlaré amb sa mare a veure si em vol adoptar per anar a Cants, perquè clar, el discurs, l'anglès, has dit que abans que les matemàtiques et donaven molt bé, i l'anglès? Perquè clar, parlem d'ambaixadora de l'ONU, de que aniràs a Nova York l'any vinent, i ara a Cants amb un discurs. Jo no sé com és el teu anglès.
A veure, tampoc és un anglès excel·lent, és anglès-espanyol, no? Però bé, és a dir, aprendre normal, no? És a dir, jo he anat al meu poble, a la Bisbal, doncs he anat amb una miniclasse que feien a la biblioteca i així vaig estar 2 mesos o 3 i em va millorar molt i ara ja no vaig...
Amb la Covid i tot això, suposo que
sí,
s'ha complicat
online,
una mica.
Sí, i no s'escoltava res i així.
És millor, a veure si ara canvia una mica el tema de la Covid i podeu reenganxar aquestes classes. Escolta, sé que vas estar amb una de les escoles de Buenafuente, de la germana, si no m'equivoco, de Buenafuente, o germana o família del Buenafuente.
Sí, família. Bueno, és la germana.
I què tal?
Pues molt bé, allí vaig estar durant 3 anys i vaig aprendre molt. El que passa que era Reus i estava molt lluny i jo cada dimarts i cada dijous mantenia que anar a Reus i tenia que sortir 15 minuts més abans de l'escola per anar-me'n allí i no arribar tard. Però quan va començar el coronavirus ja no ho fèiem les classes, ho fèiem online. I bueno, allí quan jo volíem fer presencial era la part on més havia afectat el bitxo, el coronavirus. Llavors la meva mare va dir que per precaució que millor que no anés i això, i com ja no volíem fer elles classes online perquè no va tan bé fer classes online, diguéssim, per actuar això, ho vaig deixar i em vaig apuntar a mini masterclasses, bueno, masterclass, crec que es diu, pues, de Laura Juste, i vaig anar fent cursos amb l'estudi Karlov, que són estudis d'interpretació i això.
I què és el que més t'agrada?
D'actuar m'agrada molt improvisar. És a dir, algú que no tinc preparat m'agrada molt.
És a dir, si jo ara et poso en un compromís, que m'interpretis alguna cosa, te la lio molt?
Una miqueta.
Ves pensant, jo vaig seguint una mica amb l'entrevista, tu m'has explicant i ves pensant així una mica. Vale? A veure què em podries fer, si vols, pel final. Sí?
Vale, m'ho penso.
Tu penses.
Vale.
Com va ser això de ser... A veure, està clar que ets una nena guapíssima, que això t'ho hauran dit moltíssimes vegades, que tens talent, això està claríssim també, però com va sorgir ser actriu infantil o posar-te amb el tema de model?
Doncs com a actriu, des de ben petita, jo sempre em ficava darrere de la tele i li deia als meus pares, em ve que em ve, i sempre em deien que no. Em deien que sí, però jo sabia que no. Però, bueno, els meus pares ja van veure que a mi m'agradava actuar això i pues, van pensar que a lo millor em podrien apuntar a alguna classe i això. I vaig començar a Buenafuente. I com a model, pues, la meva mare feia fotos de petita a la meva casa i pues, agències m'anaven mirant, m'anaven veient i això, i em deien, et vols fer una sessió de fotos amb mi? Vols fer aquest anunci amb mi? No sé què. I bueno, així.
És a dir, tot com molt natural, no? Tot com que fluïa molt.
Sí.
I vale, com a model, amb quines marques has estat?
Doncs he estat amb... Per mi, bastantes. Per mi. He estat al club de Barça, de futbol, que em vaig fer una sessió de fotos justament el 2019, abans que comencés tota la pandèmia, sort, i també he estat amb Sting By, que és una marca amb roba antibitxos, antimosquits i això. També he estat amb Duba Buba, que és una marca de roba sostenible. He estat amb més marques i ara no me'n recordo de totes.
Espera, que li està apuntant la mare.
Ah, sí. Nenione, que també és una marca de roba sostenible. I, bueno, el guai d'això és que aconsegueixes roba gratis.
Ostres, què dius?
Sí, perquè a tu t'envien roba, perquè tu a tu et facis fotos, ja sigui a un estudi o a casa teva, on sigui, i després li envies a la marca i així la marca pot patrocinar aquella roba.
Ostres, com a negoci està bastant bé, eh?
Sí.
Si algun dia vols, després et dono les meves mides i que et passin roba per mi. Què vols fer de gran, Elisabet? Perquè, clar, amb 10 anys ja estem en un nivell top, per dir-ho d'alguna manera. Clar, quan tinguis 18, què voldràs fer?
Doncs a mi m'agradaria seguir estudiant interpretació. I si no puc, per qualsevol cosa, doncs m'agradaria estar al món del cinema, davant o darrere de càmera. És a dir, potser fent de sonido, sent directora, directora de càsting també m'agradaria. Però bueno, jo el meu propòsit que vull és ser actriu i actriu reconeguda.
És a dir, normalet.
Sí.
És a dir, a tu t'agradaria que et veiéssim tots i gaudíssim de tu en la gran pantalla i en sèries, per exemple, de Netflix.
Sí, mateix. Però també m'agradaria per... Jo, com tots volem, crec que tots hem volgut ser famosos, no? Pues jo també vull. I no perquè sigui famosa i guanyi diners i això, sinó per fer el que a mi m'agrada. Perquè, no sé, i també per dir als nens més petits que poden complir els seus somnis. Perquè jo soc petita i vull complir el meu somni i no ho deixaré. I ja t'he dit abans que sigui davant o darrere de càmera, jo ho faré.
És a dir, que tens molt clar que has d'estudiar molt.
Sí.
Que pots ser una actriu reconeguda, però tot i així continuar estudiant.
Sí.
Quina és la teva actriu referent?
Ai, no sé, hi ha moltes.
Va, digue'm alguna.
Doncs m'agrada molt Millie Bobby Brown.
Ara és quan jo començo a tenir problemes perquè no sé qui són.
T'explico una mica. Sí, saps quina és la sèrie de Stranger Things?
Sí.
Pues la 11, la nena aquella petitona calva.
Uau!
Aquella. Perquè ella va fer un càsting, és a dir, jo vaig veure com una sèrie que van fer els directors amb els càsting dels nois i dient tot el que havien fet per passar així i escenes, anècdotes i això, no? Doncs la Millie Bobby Brown estava malalta o alguna cosa així i va fer el càsting així tanmateix i la van agafar i tenia 8 anys, potser, és a dir, era superpetita i fa una sèrie de Netflix. Que al principi no va tindre molt èxit i la volien treure a Netflix, però després, buf.
Estem esperant tots la quarta, em sembla que era la quarta temporada, la tercera temporada, perquè jo em vaig enganxar. Em vaig enganxar moltíssim.
És que si és la bomba aquella sèrie, a mi m'encanta.
Clar, quan tu parles de càstings, jo he vist alguns, no? Però com els càstings que tu has participat, què és la cosa més rara que t'han demanat com a actriu?
Buah.
Posa cara de... A veure, espera que pensi. Clar, jo m'imagino, improvisa, no? O llegeix un paper, o fes-me un diàleg, però igual no és així. O no tots són així.
No tots són així. Ja hi ha vegades que a mi m'envien un e-mail, bueno, la meva mare, i enviant-me un diàleg perquè jo me l'aprengui i allí em fan la rèplica i pues, ho faig. Hi ha vegades que em diuen, només aniràs allí, m'envien l'ubicació a l'hora, i allí ja et diuen, presenta't, i ara, pues, imagina't que la teva havia vingut després de 2 anys sense veure-la, i això, jo tinc que fer la reacció. Llavors, el més raro que m'han demanat, no sé. La veritat és que ja no ho sé, ara no em ve res al cap.
igual, cap problema. Però ja està bé que, sapiguem com és un càsting, a la veritat, perquè una cosa és el que veiem a la tele i una altra cosa el que us podeu trobar a vosaltres. Mm. Clar, abans t'he preguntat per una actriu referent, però clar, m'imagino que tots som un somni que potser tindria seria aparèixer a Disney Channel.
Bueno, abans quan era una miqueta més petita, bueno, més petita no, perquè encara sóc petita, però quan tenia 9 anys o 8, que seguia mirant Disney Channel, sí. Ara també m'agradaria sortir perquè veia molts nens petits, però jo, encara que surti a Clan, ja m'agradaria perquè encara que em vinguin dues persones, pues ja m'agradaria. És a dir, no sé.
Déu-n'hi-do. Ens queden 2 minutets. Els casos ja, sí, ha passat volant. És a dir, tens un pel·lique brutal. Què tal si m'improvises alguna cosa? O et dono jo un supòsit i tu me l'interpretes?
Però curtet, que si és que si no em fico nerviosa.
Curtet. Això de que et posis nerviosa ho dubto molt, però... Mira, per exemple, estem a Nova York, parlant de l'ONU, i quan estàs a punt d'arribar a l'ONU ve un dinosaure.
Oh my God.
Oh my God. Què faries? Quina seria la primera teva reacció?
Doncs diria, però no estan morts els dinosaures?
Bueno, és igual, tu tranquil·la, que es repliquen, així amb l'ADN i tot això. És a dir, tu pensa en algú de ciència-ficció.
Vale, ho faig actuant o...?
Sí, tu mateixa.
Ui. Bé, fico una miqueta dintre. Ai, no sé.
És igual, un altre dia ho preparem.
Ui, sí, perquè ara...
Un altre dia ho preparem amb una mica de temps i no et poso en aquesta situació. Elisabet, no sé si t'hem deixat alguna cosa a preguntar o hi ha alguna cosa que vulguis explicar més.
Doncs em sembla que no.
Sí? Tot bé? Has estat a gust?
Sí, molt, molt.
Doncs només em resta dir-te que moltíssimes gràcies, que esperem veure tots els teus èxits, tant a Cans com que ens anirem enterant per Instagram, per ta mare, anirem mediant ben bé tots els mitjans de comunicació. Que vagi molt bé a Cans, esperem veure't abans que vagis a Nova York, a l'ONU, i moltíssimes gràcies per haver vingut avui al Planeta en Xarxa.
Gràcies a tu.
Un petó molt gran.
Un petó, adeu.